Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots, benvinguts, soc la Gilaren i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Ciutat 21E. Avui estrenem un nou format de programa, on gaudirem de tres seccions amb convidats que ens ajudaran a conèixer temes relatius a la societat civil,
els valors i la disciplina del coaching. És a dir, durant el programa d'avui tractarem temes com la societat del coneixement, la tecnologia i la utilitat del coaching. Com sempre, a part de poder doncs, profunditzar en aquesta temàtica i fer-ho de la millor manera possible, tenim entre nosaltres diferents experts. Per una banda tenim el Felipe López Aranguren, sociòleg i escriptor. D'altra banda tenim la Dolo Marès, experta en comunicació i community manager. I finalment la Montse Tossal, que és coach personal i empresarial, que entrarà més tard per telèfon. Així doncs, moltes gràcies a tots per venir i comencem.
Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Bé, doncs, segons el sociòleg alemany Carsten Kruger, el terme societat del coneixement ocupa un lloc estel·lar a la discussió actual de les ciències socials. Diguem que es tracta d'un concepte que aparentment resumeix i analitza les transformacions socials que s'estan doncs, produint en la societat moderna. Al mateix temps, però, ofereix una visió de futur per guiar normativament les accions polítiques. Això s'associa amb altres termes com societat de la informació o societat xarxa, que realment doncs, hem estat parlant d'aquests temes al llarg d'aquests programes. Ens ajudarà a comprendre tot això perquè sembla una mica doncs, abstracte i perquè puguem profunditzar-ho millor el Felipe López Aranguren. Ell és un dels intel·lectuals més compromesos dels nostres temps i han tingut algun cop en aquest programa. Sociòleg, guardonat amb el Premi Nacional dels Drets Humans, a més és membre de l'Associació Catalana per la Pau, col·laborador del Centre d'Investigació per a la Paz, si no m'equivoco, i així mateix doncs, ha estat professor en diverses universitats, col·labora en diverses revistes i diaris, imparteix conferències sobre sociologia, cultura, pau, desenvolupament... Bé, jo crec que és interminable, no? I que pràcticament doncs, ja és el nostre sociòleg de capçalera. Hola, Felipe, què tal?
Hola, bona tarda, què tal?
Déu-n'hi-do, quina carrera.
Sí, no ho veus, és una mica fort.
Segons la visió del sociòleg aquest que comentava, no? Del Carsten Kruger, que ens ha servit doncs, per introduir el tema, d'una banda ens parla de resumir les transformacions socials i d'una altra d'una guia normativa de futures accions polítiques. Com ho veus, això? Hi ha coherència entre aquestes dues vessants?
A veure, quan parlem de societat del coneixement, és veritat, perquè finalment el poder té la necessitat del coneixement, no? I de tindre sota control els ciutadans, no? I per tant ha de conèixer, no? Una cosa és que el poder coneixi i una altra cosa és que la població civil coneixi, no? I aleshores els mitjans de comunicació són fonamentals i l'educació també, per suposat, a l'hora de trobar coneixement, i no és necessari ni és forçós que el que hi hagi moltes televisions, per exemple, facin una millor qualitat de la televisió, no? Jo em recordo quan vam parlar de l'arribada de la televisió privada, que milloraria aquesta merda de televisió pública que teníem, bueno, pues no és veritat, ha destrossat tot, i per més que tinguis molts mitjans de comunicació, els telediaris de les diverses cadenes no deixen de ser interessos de les pròpies cadenes i interessos financers, no? Aleshores, estic d'acord en que hi ha una escletxa en tot allò. Hem parlat abans de que fa 50 anys la gent no tenia una altra branca per treballar, i en aquest moment amb internet i amb la xarxa en red sí que es pot treballar, i per tant l'individu, la població té una capacitat d'entendre, comprendre i arribar a la veritat millor que abans. Però això significa també una ciutadania dinàmica. No és el mateix entrar a YouTube a veure cançonetes que entrar a YouTube a buscar documentació i a conèixer, no?
De fet, abans has dit una cosa molt interessant, i és que hi ha unes altres vies ara i segueix havent una escletxa digital, diem digital perquè parlem de digital, però una escletxa entre tots els que hi arriben i els que no, que per molt que haguem evolucionat i siguem a la ciutat del coneixement, això hi és.
Sí, la xarxa hi és. El que passa és que no tot el que hi ha a la xarxa és veritat, perquè també hi ha moltes coses que són mentida o que no són veritat o que són simplement opinió. Hi ha gent que confon molt l'opinió amb la veritat, no? I amb la realitat. No, no tot és opinable en el món. No? Jo no puc opinar que els camps de concentració nazis no existien. No? Això és una qüestió que està ahí, no? I per tant no puc opinar que no. Per tant, la població està una mica atrapada en cercles petits, no? Jo veig el Facebook, per exemple, i si tens molts amics no surts tampoc dels teus amics, no? És a dir, que es fan també guetos, no? Guetos artístics o el blog dels poetes o el blog de no sé què, però tot allò està també una mica aïllat, no? És a dir, que el ciutadà té dificultats a l'hora de comprendre la seva realitat i separar-la de la realitat virtual, no? Que és complicat.
Perquè aquest terme de societat del coneixement fa referència només a base tecnològica? Per caracteritzar doncs, la societat actual, eh?
Sí, jo diria que el que diu és que tot el coneixement està al nostre abast, és a dir, no? El que passa és que no tot coneixement és un coneixement de veritat, no?
Vale.
Vull dir, aleshores, tu tens aquesta capacitat d'arribar al coneixement, cosa que fa 40 anys o 50 anys o gent analfabeta doncs era molt impossible arribar a això, no? Sí que és veritat que tens al teu abast tot, no? Però també arriba un moment que és complicat, no? Jo tinc un nebot que jo li dic que és una mica analfabeto i li dic, si tu no saps qui era el rei Ciro, no? I da igual, està a internet, no? Està en Wikipedia, no? Ja no tinc que comprendre, ja no tinc... I jo sempre dic el mateix, no? Tenim un cervell i el cervell és un ordinador molt millor que qualsevol ordinador del món i no fas utilitzar aquest ordinador, no? Que tens. Simplement penses que ja ho tens a un altre costat. Si ens arriben i ens agafen l'ordinador, què som exactament, no? Si no tens l'ordinador, no tens el telèfon 4 dies, 5 dies, 7 dies, 10 dies, no? Aleshores, la persona humana té que comprendre també que té que activar el seu ordinador central, el seu cervell, que és molt millor. Tots els neuròlegs del món andan bojos perquè sabem que funciona amb connexions químiques i elèctriques, no? Però amb connexions elèctriques només a 36 graus. És a dir, que nosaltres, el voltatge que tenim al cervell, hauríem d'estar a 400 graus, no?, de temperatura com a mínim. I no, és sorprenent que ho féssim tot allò a 36 graus. No? Graus. Jo dic el mateix, la voluntat de conèixer és la meitat de tot, inclús en els moments que no som societat de coneixement. No? A la societat de coneixement el que ens fa una oferta de tot el que hi ha, tot. A favor, en contra, mentides, veritats, i tu tens que triar quina és la veritat en tot allò.
De fet, aquest terme també té l'acceptació de societat de la informació, societat de la producció, la reproducció, distribució de la informació, etc. Tenim un vídeo publicat a internet, una xerrada on vas parlar del flux dels medis de comunicació en la nostra societat. Si podem, doncs, el Nacho ens entrarà el vídeo. Re, 40 segons, sisplau.
Cuando me dijeron que tenía que venir a charlar, me he hecho un pequeño trabajo que ha sido, claro, yo no miro la ABC o no miro La Razón. Cuando uno mira las noticias de estos periódicos se dan cuenta de que son muy distorsionadas. Pero, por ejemplo, El País le interesa mucho, porque El País siempre pasa por ser un periódico progresista, avanzado, más o menos, vamos a decir, de izquierda, socialdemócrata, y te encuentras con que yo he hecho un trabajo y me he mirado todas las noticias que había en el último año, desde el año pasado, del 23 de junio del año pasado al día de hoy, y me he encontrado con que artículos sobre Cuba han salido, agarraros, 236 en un año. Solamente en un país que haya generado más noticias que Cuba en el periódico El País son los Estados Unidos. Evidentemente, la de Obama y todo esto, la guerra de Afganistán, todo esto lleva mucho más.
A veure, se sent una mica malament, però la idea principal, bé, comences parlant de societat del control, de que l'economia, política, etc., va en base a que es controla la ciutadania mitjans de comunicació. Què ens pots dir d'això?
Bueno, estem en una societat de control, és a dir, Tenim dades nostres a la Seguretat Social, al DNI, als bancs, tot allò està entrecreuat i, sense dubte, el poder actuar en una capacitat de control sobre la població té aquesta capacitat de control. No només és les nostres dades, sinó que hi ha les càmeres per tot arreu, hi ha una vigilància als aeroports, hi ha tot allò implica una societat de control. Ja no els preocupa la diversitat de la població, que la població es vesteixi diferent, no? Una cosa així ja no importa, no? No importa si tu ets punky, l'important és que jo et vendré la música, les botes, els tints per al cabell i els pins, no? Tot el que vulguis, no? Aleshores, jo penso que aquesta societat de control el que té és cura de saber cap a on van les tendències de la població en global, no només individuals, sinó globalment, no? I jo penso que sense dubte hi ha una intenció de controlar i, si vaig una mica més enllà, de manipular a la població, no? No tot, repeteixo, és veritat i, sorprenentment, tot indica que això és veritat, no? Per exemple, últimament, amb l'atac terrorista aquest a París, tothom ha parlat d'això, hem vist uns quants dirigents, entre ells Netanyahu. Què feia el president d'Israel allà, no? És a dir, que ens oblidem dels bombardejos i dels nens morts a Gaza? Ah, no, això no és terrorisme, però aquest que han passat a París sí és terrorisme, no? I jo em dubto molt, i tinc la meva presumpció, i és que totes les lleis que es facin antiterroristes per acabar amb la jihad islàmica, amb l'ETA o qui sigui, són lleis que finalment atraparan el ciutadà. Atraparan el ciutadà perquè constrenyiran la llibertat dels ciutadans, segur, segur. No estan pensats únicament per la jihad o per el terrorisme, sinó també per la població.
O sigui, la finalitat segueix la mateixa, control.
Control, control, sí, sí. No, aquesta no és una societat... parlem de democràcia, sí, parlem de democràcia i parlem també de forces antidisturbis, no? O de la llei Mordassa, o el que tu vulguis, sí. No? I per tant, estem en una societat que només tria l'opció de la repressió si no ha convençut, si no ha pogut manipular la població, no? I aquells que es mouen, a pesar de tot això, aleshores sí que els cau la repressió, no? I la llei Mordassa és una explicació molt clara de lo que passa aquí.
Clar, perquè jo aquí t'anava a fer una mica de pont. Com les condicions tecnològiques que tenim actualment afecten a la transmissió d'aquest coneixement? Perquè figura que està a l'abast de tothom, com comentàvem.
Sí, però el sistema capitalista funciona donant molta tecnologia, però no coneixement directament. És a dir, tu tens un telèfon mòbil o tens una televisió, però quanta gent sap com funciona aquest mòbil o aquesta televisió? Pràcticament ningú sap com funciona això, no? Coneixen els tècnics, els enginyers, tota aquesta gent, per suposat, no? Però nosaltres no, no? Aleshores, nosaltres fem l'ús de la tecnologia que ells ens venen, perquè també això és increïble, no? Cada dos anys ja tens un ordinador de fa dos anys, això
vell,
és antidiluvià,
no?
Que vell, no? I tu dius, bueno, una cosa és l'obsolescència i una altra cosa és que em venguis contínuament aparells un darrere l'altre, no? Perquè aquest té més prestacions, perquè no sé què, no sé qual. I jo penso que la majoria de nosaltres subutilitzem els ordinadors que tenim, no? Si només utilitzes per el Gmail, el Facebook i no sé què, ho estàs subutilitzant, no? Aleshores, tenim una base a una tecnologia superior, però no coneixem la tecnologia. És més, no només no la coneixem, sinó que tampoc la controlem, no? La tecnologia està per sobre de nostres possibilitats. Com pot ser que a mi em venguin un automòbil que va a 280 per hora, però jo no puc anar a més de 120? Aleshores, és estúpido que tot allò és com utilitzar la tecnologia. La tecnologia està molt bé, per exemple, el coneixement de l'àtom per la bomba de cobalt, no? Per el tractament de càncers, però no està bé per una bomba atòmica, no? Vull dir que la tecnologia també té la seva aplicació, no? No és neta.
Bé, gràcies, Felipe, per la teva intervenció. Després intentarem, doncs, profunditzar més. Passem a la següent secció. Gràcies a tots. Gràcies, Felipe.
Bé, a vosaltres.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Bé, doncs avui també parlem de tecnologia al nostre servei, els nous valors relacionals, per dir-ho d'una manera, el fenomen que provoca internet i les xarxes socials. Probablement no és tan revolucionari, com, però hem de fer una mica d'explicació d'això, no? Diu, Dolors Reig, en el seu llibre de socioeconomia, diu, no és gens estrany de sempre el ser humà ha necessitat desenvolupar la seva sociabilitat per ser feliç. Som animals i l'èxit de la web 2.0, que prefereixo anomenar web social, demostra que tal vegada això és així en més mesura del que ens pensava. A veure, sabem que evolucionem i molt ràpidament i més de la mà de les noves tecnologies. Simplement ens adaptem, no?, a aquests canvis. Però ens cal, en el cas de les relacions internacionals amb les eines que ofereixen les xarxes socials, ha canviat l'essència d'aquestes relacions? Parlem amb la Dolo Marès, que és experta en comunicació i és community manager. Hola, Dolo, què tal?
Hola, què tal?
Com ho veus tot això? Les noves tecnologies, smartphones, xarxes, condicionen aquestes relacions que comentàvem?
Bueno, jo estic totalment d'acord amb el Felipe, amb el plantejament que feia, i penso que no hauria de ser així, perquè al cap i a la fi les persones són persones i el que hem de fer és ús de l'eina de les xarxes per... Però, bueno, aquest soroll ho demostra, no?
O sigui, el del WhatsApp, no?
El del WhatsApp. Tothom està condicionat al que li diuen, al que no li diuen, al que... però al cap i a la fi les eines de les xarxes socials ens haurien de servir com a mitjà per arribar al coneixement, que és el que deia, sabent discernir d'aquest coneixement del que pot ser veritable o no, però, bueno, actuen com a aparador i, evidentment, condicionen moltes vegades, més de les que ens agradaria, doncs, a les persones, clar que sí, i a les seves relacions.
De fet, tu comentaves, no?, fa res, que al final hi ha gent que ho agafa com a moda de vida en comptes d'aplicar-ho com una eina, tan senzill com això.
Sí, perquè és molt més fàcil posar que una foto en un perfil de Facebook que ets molt feliç i que estàs molt bé, que no pas fer una crítica social, o sigui, o fer-ne un ús molt més actiu, molt més directament social. El que sí que és veritat és que, bueno, el que deia el Felipe, el sistema capitalista que fa, doncs, donar moltes eines a les marques, a les grans corporacions, bueno, a l'èlit, per poder accedir a moltes dades del consumidor, a tenir-ne el control, i per això les eines socials s'usen i les xarxes socials s'usen molt d'aquesta manera.
Estem preparats per aquests canvis dels que parlàvem?
Bé, si no hi estem ens hi haurem d'adaptar, perquè en certa manera és el que deia ell, ens ho imposen, perquè hi ha les xarxes i la tecnologia va molt de pressa, i o t'adaptes o no existeixes, perquè al cap i a la fi el que també han descobert moltes marques és que com que hi ha tants milions d'usuaris que estan condicionats per aquesta informació i que moltes vegades doncs, se'ls pot condicionar la compra o se'ls pot condicionar una actitud a través de les xarxes, el que fan és això.
Inclús això que deies abans, no?, que aquella persona que no està dins de les xarxes socials queda com fora, alineada de lo que és la resta de la societat i dius, és com, se'l veu com una cosa rara, no?
Bueno, o sigui, perquè condiciona, perquè al cap i a la fi qualsevol eina de comunicació que la tecnologia ens ha permès accedir-hi a les persones amb una economia normal i amb, doncs et condicionen. Bueno, abans quan quedaves amb una persona doncs quedaves a una hora i un lloc en concret, hi havia el valor del compromís de ser-hi en el seu moment i si no t'havia passat
abans,
una cosa molt gran, no arribaves tard. Ara et permets el luxe d'arribar 5, 10, 20 minuts tard perquè tens la capacitat d'avisar per WhatsApp o per missatge o pel que sigui, o fer una trucada. Aleshores, evidentment que condicionen els valors. En essència, jo encara tinc l'esperança que hi hagi molta gent que no, que segueixi sent puntual, però no és la tendència. Aleshores, L'altra cosa és que hi hagi gran part de la gent que, si tu ets un professional, evidentment hi ha certes actituds a les xarxes que hi ha per valors o les xarxes o les eines tecnològiques que la vida t'ofereix, no te les permetis. I llavors et centris en els teus valors i diguis, jo aquesta campanya de community de xarxa no la faré perquè no la crec convenient i perquè crec que manipula la persona que està rebent aquesta informació. I aleshores aquesta ja és una manera de posicionar-te tu com a professional, però això en qualsevol professió. Vull dir, hi ha el periodista que dona informacions manipulades i hi ha gent que no, hi ha gent que té el... Vull dir que, en certa manera, és això que et deia, condiciona. Sí que condiciona a grans masses que no es qüestionen les coses, però, bueno, també és una eina molt vàlida.
Clar, perquè això que deies ara, que tu pots decidir, no?, entre què agafar i què no, quin tipus de persones accedeixen a les xarxes? Tots?
Bueno, hi ha un tant per cent de dones més elevat que d'homes, per exemple, perquè hi ha la cosa aquella del cotiller o de lo femenino, que és una cosa molt... Bueno, mira, hi ha aquesta tendència, però... Que, bueno... La veritat
més
és que...
Més dones com es.
Sí, moltes més dones com es. Moltes més dones, un 70, un 75% de dones, un 35%, depèn de la xarxa, no? Però, bé, cada cop estan... Més entrant, ja no tant persones, sinó marques, que és el que deia ell, que és al cap i a la fi un reflex de la societat de consum. La marca sap que el nou sistema de manipulació o de condicionament, a mi no m'agrada de vegades en qüestions de comunicació dir manipulació, perquè no hauria de ser així, el codi ètic d'una marca no ho hauria de permetre, però és així, és així.
Perquè una mica més enfocat a social, no? Hi ha canvis llavors a les relacions interpersonals?
Hi ha canvis en quant que modifiquen moltes vegades la conducta de les persones.
Sí.
És evident, perquè una persona es pot sentir d'una manera o d'una altra en quant que es deixi influenciar per una informació o per una altra, que hi accedeix d'una manera molt més fàcil.
I no només això, sinó que al final registren tot allò que tu fas, no?
Exacte, i registren tot allò que tu fas.
Jo estic a una pàgina web i em surt un tipus de publicitat.
Exacte.
Per què? Perquè saps que tu vols això i jo t'ho estic venent.
Exacte, i tu estàs en una xarxa social i hi ha el poder de filtrar si tu tens o que et posin uns anuncis per la teva manera de funcionar a les xarxes o per la teva manera de... Si tu estàs... Bueno, a mi em passa, perquè jo tinc una xarxa social molt surrealista, perquè com que vaig per campanyes de marques, jo què sé, estic amb Olis Bargalló, estic amb l'Etapa Solidària, estic amb diferents projectes, quan faig coses més d'alimentació, que he fet recerca a les xarxes d'informació sobre l'alimentació, em surt tota l'estona anuncis sobre una compra compulsiva de productes d'alimentació. Quan jo, pel que sigui, canvio una mica de sector, doncs em surt l'altre. Si faig un estudi per mà, jo dic un Facebook surrealista, perquè els meus amics em diuen, tu plegat ets gastrònoma, tu plegat ets una stylish woman. És igual com em vulguis dir, però és que és així de cruel.
Clar,
i així de real.
Tot va enfocat al consum.
Bàsicament, però... sí que és veritat que té la seva vessant, perquè jo positiva, perquè jo tinc amigues que estan, són activistes socials que actuen a favor de la veritat sobre malalties com l'Alzheimer, de com actuen les farmes amb la corrupció, amb la informació dels medicaments i amb els assajos i tot això, i et dona també aquesta capacitat de poder publicar certes informacions verificades i amb una certa credibilitat, perquè una persona que està actuant en nom d'aquesta, justament aquesta crítica social, i aleshores, bueno, també té aquesta vessant, no?
Clar, podem aprofitar-ho i fer-ho al revés.
Sí, és minoritària, desgraciadament, és minoritària, perquè és el que diem, tenen més ímpetu en què consumim que no en què sapiguem. I ja, desgraciadament, a nivell social, com que hi ha aquesta crisi de valors, hi ha molta més gent que es dedica a voler mirar com guanyar diners que no pas a voler mirar quin canvi social provoquem. I és així. És tan real com la vida misma, que dic jo.
Bé, gràcies, Dolo. Continuarem després.
De res.
Gràcies per venir.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Bé, entrem a la nova secció del programa i pràcticament última. Aquesta secció ens servirà per apropar-nos a la disciplina del coaching, que és una temàtica que anirem profunditzant més al llarg d'aquests programes. I avui parlarem del valor i l'autoritat d'aquest. I per introduir el tema, tenim una frase que m'agradaria compartir amb vosaltres, que diu: l'única diferència entre un somni i un objectiu és la data. Ens acompanya per explicar-nos una mica més això en profunditat la Montse Tossal, que ella és coach personal, executiu, directiu i corporatiu, etc. Entra per telèfon. Hola, Montse, ens sents?
Hola, bona tarda, Júlia.
Què tal? Ens sents bé, no?
Bé, perfecte, perfecte.
Ens expliques una mica més aquest pensament que acabem de llançar als oients?
Sí, mira, hola, bona tarda a tots. Us faré 5 cèntims una miqueta del que he volgut dir, del que us he volgut transmetre amb aquesta frase, que pensem que a vegades necessitem canviar coses perquè sentim que no estan bé, o que tenim la necessitat de canviar-les, però que moltes vegades bé no sabem com. Uh-huh. Ni tenim prou confiança, potser, en nosaltres mateixos de com fer-ho, de com saber fer-ho. De fet, a mi això, Júlia, m'ha passat moltes vegades a la vida. He tingut impulsos, he tingut idees, he tingut somnis, que, bueno, d'alguna manera han anat quedant en un bagul del que podien haver estat, no?, aquestes idees. És com si, d'alguna manera, hagués tingut, en un moment determinat, un congelador al cap, i allà s'haguessin anat congelant amb aquestes coses que no s'han arribat a fer, que suposo que tothom ens ha passat això. Llavors, d'alguna manera és transmetre-vos fins quan estarem esperant, no? La gent, fins quin moment està esperant. Parem-nos un moment a pensar quants projectes, quantes idees, quantes decisions bloquejades per diferents circumstàncies ens han quedat a tots, no? Quants avions voldríem haver agafat que no hem agafat mai, d'alguna manera, no? Jo us suggereixo amb el tema del coaching alguna de les meves, que segurament no seran tan diferents a les vostres, ja que coincidim més del que sembla les persones. Potser no és el millor moment, a vegades tenim altres pensaments més importants que fer, potser estem cansats, no sé, a vegades anem liats i no hi ha forma d'avançar, de vegades la família ens treu temps, el treball, sempre diem quan acabi aquest projecte demà començo a fer un canvi a la meva vida, m'agradaria tant però jo no em sento capaç. Quantes vegades, Júlia, hem dit en veu alta, m'agradaria que tot fos d'una altra manera o que això comencés a rutllar d'una altra manera? Doncs bé, amb aquesta frase, l'única diferència que hi ha entre un somni i l'objectiu és la data, vol dir això exactament amb coaching, que tothom tenim somnis i tenim ganes de fer coses potser diferents, que ens marcaran un canvi a la vida important, però que moltes vegades per por a equivocar-nos o per la mancança de confiança que tenim amb nosaltres mateixos, sempre posposem el fet d'iniciar un canvi en la nostra vida, sigui el que sigui, i en l'àmbit que sigui.
Escolta un moment.
Sí.
Això de... Ho dic pels oients que potser no ho coneixen, eh? Ens podries dir una frase, més o menys, el coaching en què consisteix?
Sí, el coaching és la relació que pugui haver entre una persona coach, que és la que acompanya el cotxer, que és el client, en un viatge de vida, un trasllat de vida.
Vale. Aquest canvi del que parlàvem, no?
Exacte. Llavors, el que et deia, l'única diferència entre un somni i un objectiu és la data, és que si tu creus en tu mateix, és possible, només cal que t'ho proposis, només cal que tu t'ho creguis, per dir-ho d'alguna manera.
Vale.
De fet, el coaching, l'objectiu del coaching és que el client, el cotxer, precisament descobreixi tot el seu potencial, que segur que el té, i al llarg del camí, del trajecte, que nosaltres en diem, els coaches en diem, la capacitat per abordar canvis i realitzar importants progressos per aconseguir que va aconseguint allò que realment volen, no? La fita o l'objectiu que cada persona té a la vida.
És un acompanyament al final, no?
És un acompanyament, és un trajecte. El que fem és, el coach, ens dediquem a acompanyar aquest coacher amb els diferents àmbits.
Val, perquè avui volem parlar del valor i l'autoritat d'aquest coaching, que de fet se'n parla molt. diuen que està de moda, potser fins i tot sembla un terme una mica desvirtuat, no? Mm. Jo, de fet, he trobat algunes cites per internet i ho he sentit més d'un cop, que diu: tinc la sensació de que un dia, no molt llunyà, aniré a comprar una caixa de galetes al Carrefour i m'obsequiaran amb una sessió de coaching, amb un coach expert, amb triar el menjar... Sí. Bueno, que al final els coaches surten de sota les pedres, no?
Sí, sí, sí.
Què pots dir d'això?
És cert que sembla que s'està posant de moda tot això, però de fet fa molts anys que aquesta disciplina sorgeix i s'està treballant i implantant cada vegada més en diferents àmbits del dia a dia de qualsevol persona i sobretot en l'àmbit de l'empresa. Val a dir que va néixer als Estats Units, a Califòrnia, que fa, bueno, des de dècades, des dels anys 70, que s'està implantant, que s'està desenvolupant a Europa amb molta força i que l'objectiu principal és que les persones dissenyem i creem la vida que volem viure. No és que ens la facin viure, sinó la que nosaltres volem viure. De fet, un coach no és res més que un entrenador que acompanya un cotxer sense donar consells, és a dir, sinó ajudar-lo a que cerqui les seves fortaleses i el seu potencial.
Perquè té diferents aplicacions?
Sí, sí. En el coaching trobem el que és, hi ha diferents àmbits: coaching de vida, el coaching executiu, per comandaments executius i intermitjos, per direcció, coaching de direcció, per persones basades a gerència, consells delegats, coaching corporatiu, també el trobem amb tot el que és els directors a nivell corporativisme dintre d'una empresa. Trobem el coaching d'emprenedoria per gent que, bueno, vol establir-se pel seu compte, crear la seva empresa, la seva pròpia marca. Hi ha el coaching esportiu, dedicat precisament a gent esportista a tot nivell. Coaching de salut, també trobem per persones que vulguin millorar el tema del caire salut. I el coaching assistit per cavalls, en tema de cavalls treballem molt fort el tema del lideratge d'un mateix i després el tema d'equip, com per exemple pot ser el team building.
Clar, perquè això és el que estava pensant just en aquests moments, no? Que és doncs com una persona de recursos humans o de comunicació interna que el que intenta és tirar endavant el seu equip d'empresa, per exemple.
Correcte.
Vale. Però simplement està establert com una disciplina.
Exacte, exacte.
O sigui, que abans podríem dir que estava dividit en diferents seccions o diferents persones s'encarregaven d'això, igual que un director general que potser era un líder i es dedicava a motivar el seu equip, per aprendre d'una persona experta només en això.
Exacte.
Vale. I el valor així més diferencial que porta, que no sigui exactament igual que abans?
Mira, els beneficis que pot aportar el tema del coaching, sigui en l'àmbit que triguis, pots sentir-te segurament més satisfet i més motivat en el teu dia a dia. Amb aquest acompanyament que et parlava, Júlia, milloraràs les teves relacions amb la gent que t'envolta. Possiblement treballaràs molt més el treball en comú. Sentiràs millor control de la teva vida, també. Vull dir, d'alguna manera notaràs que tu ets dueño i senyor de la teva vida i augmentarà possiblement la teva productivitat.
Vaig a ser una mica allò puntual, però llavors sí. Parlem de una persona o d'un tipus de moviment al qual el més important és la persona i l'entorn no afecta tant.
Correcte.
Tot queda només en mans de la persona.
De fet, és així. És a dir, quan una persona busca un coach o busca un canvi a la seva vida és perquè algo interiorment se li està movent. No és l'entorn que té, sinó és ell mateix qui intenta cercar què és el que li passa i busca la persona per com reconduir aquella àrea de millora de la seva vida.
Però també afecta, no?, l'entorn, al final, has de
saber...
Sí,
però el canvi és amb tu. Inicialment és amb tu, i si tu canvies una petita cosa del teu dia a dia, canvia el teu entorn immediat.
Vale. I com ho podem fer, així, un petit consell per no sentir que el tenim tan a sobre en totes les seccions, en tot el que fem, en tot el que ens movem? Com intento jo, si sóc una persona que realment tinc un problema o qualsevol així cosa... Per no sentir com aquest noi, no?, que explicava, és que m'aniré al supermercat i el tindré allà, tal... Jo vull una mica obrir-me.
Mira, jo et puc dir, referent al comentari que m'has dit del supermercat, en èpoques de crisi a tothom se'ns aguditza l'enginy. Tothom fa de tot, per sí. dir d'alguna manera. Un coach, no hem d'oblidar que és una persona que ha d'haver estat preparada per fer la seva feina i és una persona que ha d'haver tingut una titulació, val a dir. Si no, qualsevol pot aprofitar aquest nínxol de mercat per entrar i dir: no, és que mira, trobem una caixa de galetes i farem una sessió de coaching gratuïta. Aviam, anem en compte amb això, ja que desmereix la professió i sembla que tothom és coach i tothom és coach de tot.
Quin tipus de professió, perdona, un psicòleg?
Manem?
Quin tipus de professió? Parlaríem de psicòlegs?
No és bé psicòleg, perquè psicòleg és metge. No estem parlant d'una persona que pugui pautar medicina. No està pròpiament regulat com a, diguem-ne, com una llicenciatura de moment. Sé que s'estan fent treballs a la universitat per poder-ho assolir, però diguem-ne que és com un... no és ben bé un psicòleg, però sí que és com un derivat d'un psicòleg, per dir alguna manera.
Bueno, de fet, és una cosa que també, o sigui, es podria donar en assignatures de sociologia com de psicologia...
Correcte, com... correcte. De fet, sé que s'estan fent estudis a la universitat i sé que és un tema que està en stand-by, com moltes coses en aquest país, però que s'està treballant amb el dia a dia per poder-ho començar a implantar a carreres universitàries i fins i tot a l'escola en fases molt primàries de nens petits.
Bueno, seria com abans teníem gestió d'equip, sociologia d'organització...
Qualsevol... Sí, Júlia, sí.
Doncs moltes gràcies, Montse, per les teves paraules. Sé que aprofundirem més en aquests temes, per tant, segurament ens tornem a veure.
Perfecte.
I moltes gràcies.
A vosaltres.
I moltes gràcies als oients. Continuem.
A vosaltres.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, doncs, hem parlat de societat del coneixement, societat de la informació, relacions interpersonals, etc, etc. Una mica per lligar-ho, aquí tenim encara la Dolo i el Felipe. Què us sembla? Com ho podem lligar tot això? Déu-n'hi-do, no, la funció d'avui. Entre vosaltres estàveu bastant d'acord, després han aparegut el tema del coach. Com ho veieu?
Bueno, al cap i a la fi és una mica el que dèiem. Vull dir, sigui amb un procés de coach, que, bueno... se saltaria una mica la part social de la història, penso jo, cadascú pot pensar el que vulgui, però sí que és veritat que, bueno, al cap i al fi som éssers humans que ens relacionem i d'una manera o d'una altra busquem una sortida. I sigui amb les xarxes socials, sigui amb d'una altra manera, el que fem al cap i al fi és comunicar-nos. I aquesta comunicació esdevé necessària, però bueno, és el que dèiem, a través de les xarxes, o sigui perquè hi ha cadascú un procés personal individual, està tot tan influenciat i tan lligat que bueno...
De fet, crec que la Montse segueix al telèfon, Montse, en sents?
Sí, estic aquí.
Has escoltat aquí una mica la resta del programa?
Un tros, he sentit la Dolo al final de la seva exposició i una miqueta he seguit el fil del final de la conversa d'ella.
Val, perquè parlàvem de societat del coneixement, etc, que probablement doncs afecta, no?, en això que deies tu també del coaching, la forma d'interactuar-hi, d'entrar-hi, aquesta necessitat de que hi hagi d'haver un coaching, vull dir, probablement en una altra època doncs no era necessari, no?, diguem-ne, i en canvi ara doncs sí. Tens alguna cosa així a comentar-nos?
Bueno, una mica lligat amb el que deia la Dolo, no? Que avui en dia tenim tanta tecnologia al nostre abast que a vegades doncs, ens es barregen coses, no, diguem-ne? D'alguna manera.
Felipe, et tinc aquí amb ganes de parlar. Pots,
No
tinc vetat.
Jo estava una mica mut. A veure, dos coses. Per un costat... quan tu et sents malament o no et trobes al lloc o el que sigui, pot ser qüestió teva, efectivament, però jo també, com que soc sociòleg, potser tinc una mica de desviació professional, però sempre penso que al final tenim una societat davant nostra, un modo de producció davant nostra, un sistema capitalista davant nostra, on és molt difícil ser tu mateix. És a dir, jo sóc la meva funció, no? A mi no em presenten aquí Felipe, un tio simpàtic, no? Sinó presenten aquí sociòleg, escriptor, no sé què. La meva funció és la substitució de la meva persona, no? Aleshores, no em cap la menor dubte de que un sistema de coaching funciona perfectament als sistemes de producció, als sistemes d'empresa, però no pots posar en dubte que el problema no està en tu, sinó que està en el propi sistema de funcionament. És a dir, per la productivitat, no? Bé, jo no tinc un afany de productivitat.
Amb una finalitat,
no? Sobretot una productivitat excessiva, no? És a dir, i per tant, tens aquest problema, no? I després em dona una mica també la impressió d'aquesta idea que ve dels Estats Units, que tot és individual, no hi ha un problema social, no?
Perquè ens oblidem una mica del trinomi persona-grup-sistema. Vull dir, jo crec que la conjunció d'aquestes tres coses és
no,
indispensable.
És com si tu parles en psiquiatria i dius, bueno, pues hi ha el conductista, no?, que et farà arribar la norma, perquè la norma ja està dada a la societat, però hi ha la gestalt o hi ha grup on tu trobes que la teva assistència psicològica o psiquiàtrica implica també la teva família, els teus amics, a tota la gent que et coneix. Mm-hmm. És a dir, la xarxa que diu què ets tu, qui ets tu, no? No només tu. I per tant, jo penso que això et deixa una mica també a soles amb el teu esforç, no? I penso que potser canviant una mica el sistema bancari a lo millor funcionaria tot millor, no? Però bueno, aquestes són idees de la sociologia política que comprenc que per la productivitat no són molt importants.
Bueno, també molt enfocat al funcionalista, llavors.
Sí.
Que
sí.
Amb una funció en aquesta vida que has de fer això, això, això. Montse, no ens rebats? Què tens a dir d'això?
Bueno, cadascú podem opinar. No, ho comparteixo una mica del discurs d'un, del Felip i de la Dolo, però sí que és veritat que cada vegada més, independentment de que estiguem en l'estament, que estiguem dintre d'una empresa, d'una societat, sí que és veritat que els objectius primen per la persona. És a dir, diguem-ne que d'alguna manera els rendiments que ha de donar una persona i la valoren els objectius a la persona individual. Sí que és veritat que després hi ha les avaluacions, etc., els 360, en quant a grup, a direcció d'equip, etc. Però sí que és veritat que, diguem que darrerament, cada vegada més, almenys és el que em trobo en l'àmbit de les empreses on em moc, i és que avaluen la persona per com aborda i porta i dirigeix la seva feina o els seus, en definitiva, les seves competències diàries, no? No sé si t'he contestat una miqueta en relació a el que comentava en Felip.
Sí, sí. Bueno, més o menys has acabat dient una mica el mateix, no?
Sí, sí, poder diferent. És sociòleg, jo soc coach, però bueno, d'alguna manera lligant-ho tot una miqueta, no?
Bueno, és que està directament relacionat, vull dir, tampoc no hi hauria coaching segurament si no estiguéssim on estiguem, on estem.
Correcte, dir, correcte.
I afecta les dues, l'entorn i la
exacte.
Persona.
Exacte, és tot una mica, el que passa és que és complexa, és una xarxa complexa i, bueno.
Jo volia, gràcies Montse, jo volia tancar una mica en això i focalitzar-me en una cosa que ha dit abans la Dolo, bastant interessant, que és que hi ha més dones que homes en les xarxes socials. Felipe, jo crec que tu tens una teoria... pots compartir amb tots.
No és una teoria. És a dir, jo penso que les dones teniu millor expressió oral i verbal que els homes. Us agrada més xerrar. No, però xerrar, tu pots xerrar de la Pantoja o pots xerrar d'altra cosa.
De coses,
no?
És molt interessants.
A les dones els agrada parlar i està bé, no? És comunicació humana i això està molt bé, no? Jo conec tios que són molt autistes, no? A l'hora d'expressar jo mateix, a l'hora d'expressar els meus sentiments, no? Per exemple, les dones són més fàcils d'arribar a allò, no? I per tant, sí que és veritat que les dones tenen aquesta necessitat d'expressió, no? Que ve de molts segles, a més, no? Perquè és una herència, no? Molt, molt dolenta, no? De no poder expressar, de no poder dir, de no fer la teva, de no afirmar-te davant d'un món, no? I per tant, jo penso que és normal, que és igual que en les carreres, no? Les carreres en aquest moment hi ha moltes més dones que homes i surten més metges dones que metges homes, no? Per què? Perquè la dona ha arribat i ha arribat amb ganes d'expressar-se a si mateixa. I després la qüestió oral, jo penso que, bueno, pues teniu més capacitat oral i està molt bé, no? Jo...
I també pot ser, perdona, que tinguem més ganes de mostrar coses.
No, clar, és que té que demostrar-se coses la dona, perquè sempre està sota sospita, no? La dona sempre té que demostrar que és la millor, no sé què, no sé qual, cosa que els homes no...
És que jo crec que és una mica això, no? Que com que les xarxes socials, especialment, són un aparador, que al cap i a la fi, doncs és allò de... Perquè jo de vegades penso, ostres, jo sóc una desgraciada... O la gent té unes vides tan estupendes que jo flipo, perquè dius, bueno, sempre tenen cafès amb la millor escuma, sempre tenen... I jo sóc una persona superoptimista, el que passa que... per altra banda, dius, bueno, no cal demanar-me un cafè amb una escuma i publicar-lo cada vegada quan em fan el corazoncito en la cafeteria. No sé com dir-ho, eh? Però és així. I és veritat que, com que la dona a nivell social té tantes exigències, doncs una manera de reafirmar-se potser dintre del grup o dintre del sistema seria una mica aquesta, no? I això fa, doncs, que, bueno, que hi hagi aquesta aparador de...
Montse, tu t'has trobat en una situació així amb temes de coaching? Són les dones que necessiten més? Són els homes? Hi ha alguna diferència de sexe aquí, de general?
A veure, sí que és veritat que per segons quins anys amb el dia a dia i el coaching de vida ens trobem amb molta més vessant femenina que masculina. Però sí que és veritat que, per exemple, amb el coaching executiu i corporatiu ens hem trobat que necessitem, o sigui, tenim un perfil molt més determinat d'home que no pas de dona. Però reprenent el tema que comentaven en Felip i la Dolo, el tema de les xarxes socials, amb compte, perquè sí que és veritat que ens ajuden a treballar molt i molt bé, però també és veritat que, ojo.
Jo ho he dit això, un mal ús de les xarxes socials. Vull dir,
ojo, perquè jo et reafirmo i et confirmo que s'ha d'anar amb molta cura perquè sembla un aparador, no deixa de ser un aparador,
que
tothom penja de tot, tothom diu de tot, el que deies tu, Dolo, tothom va, no, quina vida més trista perquè no vaig a fer un cafè o no vaig a comprar-me roba amb tal o amb qual, però sí que és veritat que és una bona eina de treball, però compte amb penjar segons què i segons com.
Que s'ha d'utilitzar com una eina.
Correcte.
Però no com un mitjà
com un
de vida.
Com un magazín de cotilleo.
Com un mitjà de vida, perquè hi ha moltes persones també que necessiten contrariar el que ensenyen amb el que són, o bueno, hi ha moltes coses.
Correcte.
És el que deia jo.
Autoreafirmar-se.
Exacte, que com a professional el que has de fer és dir, doncs, faig un bon enfoc, o quan parles ja d'altres nivells, no?
Correcte.
O a nivell social, de dir, aquesta causa està ben enfocada, es dona la informació correcta, i, bueno, i contrarrestar, i fer molta feina.
Correcte.
Molta feina fem als community. Però,
sí,
perquè és veritat, però si vols fer una bona feina, però... sí, que és veritat que és molt superflu, és molt fred i és molt...
Molt banal, sí.
Molt banal, exacte.
Tornant una mica al tema de la ciutat del coneixement i que vèiem allò, no?, que dèiem que es tanca la pàgina web de X i després del Facebook em surt tot de publicitat sobre allò que estigui interessat, ho hem de regular, això? Perquè, clar...
Yes,
on està que... l'ètica?
Tinguin en compte
la...
que Facebook té més de 1.100... milions d'usuaris al món i que espera facturar el 2015 més de 2 o 3 bilions de dòlars. Vull dir, és clar.
És que no pots competir contra això.
Bueno, no és que no puguis competir, és que forma part d'un poder, directe d'un poder econòmic, no?
Sí, la meva opinió és aquesta. A veure, internet va néixer com una xarxa militar. Després d'això ha sorgit en una altra direcció. Internet té el valor de posar en contacte gent molt diversa, de molts llocs diferents, no? I també té un sentit d'exposició de la pròpia vida, no? I aleshores tu no exposes les teves misèries, no?
Exacte.
Normalment exposes les bones, els viatges, els no sé
Exacte.
Què, els naixements...
Bueno, Déu-n'hi-do, la de gent que penja les seves desgràcies.
Sí, però
per
això...
reconeixement o no sé què, però Déu-n'hi-do.
Sí, però això és molt més limitat. Jo em penso que és molt més limitat. Sí que hi ha, efectivament, però la gent diu, mira, no vull històries tristes, no? I passes d'aquella...
Sí, però el que haver d'arribar, enterar-te del naixement d'una teva amiga perquè penja una foto al Facebook, hem arribat a uns nivells.
Sí, però és que ja la comunicació i gran part de la relació es fa a través de les màquines, no?
No,
de la tecnologia, no?
Sí, sí.
Es diu Facebook, es diu Gmail o es digui com es digui, no?
Sí.
Ja gran part, i és per el que jo parlava abans, no? Ara tu el treus a la gent el telèfon mòbil i el PC i no són res. no? No
estan perduts.
Perquè estan perduts, no? És a dir, no, i anem a una societat àgrafa, no, que no s'escriu bé. Jo em lamento moltíssim de les errors i les faltes d'ortografia, no, per exemple, però ja és, això és imparable, no? És impossible, perquè no pots donar classes de gramàtica a tothom, no? Aleshores jo penso que també té que veure amb la voluntat d'un de buscar i de triar, no? Perquè clar, el mateix que tu fas amb la teva alimentació o amb les coses que compres o el que sigui, i tu ets un consumidor, diguem, informat, pues, també amb la societat aquesta de la informació tens que saber triar entre uns i uns altres, no? I potser que hi hagi pàgines de Facebook i pàgines i blogs on tu trobis el teu coach o el teu mestre, no? Potser aquella persona que et dona una via per viure, no? I per viure d'una altra manera, no? No només a nivell productiu, sinó viure com a persones, no? Jo no sé si això porta a unes relacions entre tots nosaltres més fredes, no? Perquè sí que és veritat que és més fàcil mandar la merda a través de Facebook, sí, que no cara a cara, no? Sí. I per tant,
inclús això, els sentiments, allò que parlàvem, sí, també són més senzills d'expressar.
No, Facebook ja ho fa, no? Perquè et posa davant, a sota, teu me gusta o te gusta, però no me gusta.
Exacte. Sempre és positiu.
Sempre és en positiu, no? I per tant, estan jugant amb aquesta pressa de valors sempre en positiu, no?
Però això que dèiem, no? Al final de perds la capacitat, doncs, de saber X coneixement, etc. Bueno, però desenvolupem altres habilitats, no?
No ho necessites, no? El coneixement memorístic de trobar i de saber tot, pues no és important, no? Està a la xarxa, efectivament.
Però ets capaç potser de filtrar informació.
I sobretot prendre a la persona el seu esperit crític, perquè sense esperit crític tragues de tot. A internet, jo l'altre dia, pues, bueno, i si no, entres en les pàgines d'OVNIs i estan aquí per tot arreu los OVNIs,
sí,
no? I si te creus lo de les 11 de setembre de les Torres Gemeles, pues han sortit 40.000 històries, no? Aleshores tens que triar i saber una mica, i és per això que asseure davant d'un llibre, asseure davant d'un mestre o asseure davant d'un ordinador, té que ser asseure davant amb l'esperit crític, amb l'esperit crític de no tragar con tot el que em fa entregar, no?
Bueno, perquè, i el que diem, un 40% de les comptes de Twitter, sí, són de les corporacions per fer atenció al client. Clar. És que em sembla surrealista.
I de fet, o sigui, et fan més cas per la xarxa social
és
que
és real.
Per suposat.
És molt més fàcil enviar-li un tuit a un client que no està content, perquè estudia la manera com li dius i com... Bueno,
i això a mi m'ha passat, Vodafone. No em feia ni cas, trucava, em tenien 3 hores al telèfon, marca el número 1, marca el modilla, marca no sé què, em vaig cansar, els hi vaig enviar un tuit dient, estic cansada, ja us ho fareu, els tenia 2 segons, t'ho juro, 2 segons trucant-me, bueno, però no te vayas, te regalamos, bla, 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 i vaig mirar tu, escolta'm, sí. Montse, hi ha fenomen coaching a les xarxes?
Sí, cada
vegada...
Blogs. Sí, el que passa és que més que les xarxes, el que et deia una miqueta abans, no? Tothom és coach sense voler entrar amb, bueno, molta dilatació en aquest tema, però tothom surt en coaches de sota les pedres, aviam, sense ànim de... M'explico. No, és una persona, doncs, que s'ha preparat, que ha estudiat, que ha tingut uns coneixements, que ha assolit uns coneixements, que té una titulació. Sí que està a les xarxes, però, ojo, li hem de desgranar una miqueta del gra de la palla. No sé si m'explico. Tothom és coach i coach de tot. Llavors, se li ha de dir a la gent que s'han de mirar molt bé amb qui topen, conèixer realment a la persona, indagar, i bueno, sí que és veritat que cada vegada més estem a les xarxes, però de ressols que els que som de ressò, m'explico. Hem de conèixer amb la persona amb qui tractem. Jo sempre els dic que indaguin i busquin realment gent qualificada, no?
Un dubte que em pot sortir amb això, Si jo tinc cert problema, no crec que m'ajudarà més un amic abans que un coach? Pregunto,
Depèn del que cerquis.
Tipus?
L'amic t'aconsellarà, t'entendrà, t'enfatitzarà amb tu, però un coach és algo més que un amic. És una persona que desinteressadament t'acompanya en un trajecte de vida, tu decideixes quin trajecte vols fer, quant de temps el vols fer i quin és la fita a aconseguir, què és el que vols aconseguir i què és, per on vols anar. De fet, és un viatge que fem amb el client, amb el company, no? No el faig jo, sinó és el cotxer el que realment està realitzant aquest viatge.
Bé, Moltes gràcies, Montse. De fet, començarem a anar acabant. Jo, com sempre, m'agrada que els últims minuts doncs, em digueu cadascun de vosaltres un petit consell pel nostre oient, així com què en traieu de la sessió d'avui i cap on anem en aquest sentit. No ho podem començar per tu mateixa.
Bé, jo el consell que donaria és que contrarrestin, que es preguntin i que les xarxes socials la facin servir com una eina amb molta cura i preguntant-se molt el que hi ha.
I on et podem trobar?
Bé, jo tinc una pàgina web que es diu dolomarès.com i allà hi ha tota la meva informació.
Vale. Gràcies, Dolor. Ens veurem molt aviat.
Gràcies.
Montse, jo crec que ens pots fer una mica de petit resum de lo que és el coaching pels si hi ha oients que acaben d'arribar. Sé que seguirem profunditzant, però per deixar-nos una bona base pels propers programes. Així que ens diguis on et podem trobar.
Sí, mira, bàsicament quedar-vos amb que el coaching són eines que dona una persona titulada, enfatitzo molt amb això perquè hi ha molt d'intrusisme, i és un acompanyament de vida, és a dir, és una consecució d'un trajecte per la persona que el fa per arribar a aconseguir un objectiu. I guiteu, em podeu trobar a www.coachandcoachand.com.
De I, no, en anglès?
Perdona?
Res, de I en anglès.
Exacte, no, A-N-D.
A-N-T.
A-N-D.
D-D, vale.
A-N-D, a Andorra, N de Roma, de Navarra, D de Dinamarca.
Vale, perfecte, moltes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Ens seguirem veient també. Felipe, jo crec que tu tens una bona cosa aquí.
No, jo de sempre, si parlem de societat de coneixement, la població té que voler conèixer. El desig de conèixer és el fonamental, no? Jo em recordo el temps que em dius alguna cosa i dius, no me comas el coco, no me comas el tarro, no quiero saber, no? Lo peor que puede pasar, no? Jo penso que la voluntat de curiositat que té el món humà és molt important, no? I que en gran part admirem els inventors i els científics i a tota aquesta gent i als grans autors o als grans artistes, però no és una societat que ens dirigeixi cap allà, cap a ser artistes, cap a ser grans investigadors, no, sinó quin és el grau d'utilitat teva, no? I aleshores, en base a aquest grau d'utilitat que tens, jo em serveixo de tu, no? Per tant, societat del coneixement vol dir crítica i vol dir, sobretot, voler conèixer, perquè sense aquesta voluntat de conèixer, el ser humà és un animal més en mans de gent que ens coneixen molt bé per un altre costat, no? Us coneixen ja de meravella, no? Amb la psicologia social, amb la neurobiologia, tot allò, coneixen els teus desitjos, les teves pors i tot molt millor que tu mateix, no?
Et podem trobar algun lloc?
A mi sí, saber. Al carrer, me'n trobareu.
Molt bona, m'agrada.
Bueno, tinc un Facebook, felipe.oranguren.
Ja parlarem d'això, un sociòleg aquí en Facebook, sí. Després de dir-nos tot això de les xarxes socials.
No, jo estic a Facebook precisament per tot el contrari. Jo
per
no,
fer el contrari, clar, exacte.
Jo estic sempre, jo no posaré mai la meva foto dels meus nebots, la meva tarta de cumpleaños, no?
Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Recordeu que podeu escriure'ns a twitter@societat21e. Moltes gràcies.